Bona tarda. La construcció de l'espai cràter puja gairebé 6 milions d'euros.
L'informatiu del migdia.
És la xifra de les despeses que s'han executat des del 2015 fins al 2022 per la construcció de l'espai recentment inaugurat a la capital de la Garrotxa. D'aquests 6 milions d'euros, l'Ajuntament d'Olot n'ha pagat un 34%, és a dir, uns 2 milions aproximadament. La resta han arribat procedents de la Diputació de Girona i d'Europa. Avui posarem les xifres damunt la taula sobre el cost real de l'espai cràter. De seguida entrem en matèria, abans, però avui és dimarts 3 de maig del 2022 i tenim més notícies que repassem en titulars. El centre cívic de Ridaura queda aturat. A causa de l'augment del preu d'obra, la reforma de l'equipament no seguirà endavant. L'empresa encarregada ja ha renunciat per l'augment de les primeres matèries. Des de l'Ajuntament veuen impossible tirar endavant la reforma aquest 2022. L'alcalde de Ridaura és Agustí Llop.
Malauradament, anem una mica més lents del que ens hagués agradat, perquè sí que està licitat i es va otorgar a l'empresa guanyadora de la licitació, i aquesta empresa, abans d'ahir, si no recordo malament la data, va renunciar a l'execució de l'obra.
Olot crearà dos parcs infantils nous. Per fer-ho es doblarà la inversió que l'Ajuntament destina a aquest tipus d'equipaments infantils. També es vol potenciar el manteniment de les 46 zones de joc. El regidor de Via Pública és Aniol Sellabona.
Estem treballant amb la definició d'una nova àrea de jocs a la zona de l'Hostal del Sol o la renovació també de tota l'àrea de jocs de la plaça Picasso al barri de Sant Roc.
Una baralla acaba amb tres ferits lleus. Els fets van passar a la festa de Montagut cap a les 3 de la matinada del passat dissabte. Almenys un dels ferits va rebre una ganivetada per part d'un grup d'una vintena de joves que van assistir a la festa armats. En esports, el Club Tenis Taula Olot tanca una temporada notable. L'equip de tercera estatal ha estat l'últim en certificar la permanència a la seva categoria. Tant el primera i el segona han realitzat un curs amb bons resultats i amb el Divisió d'Honor arribant al play-off descens a Superdivisió. El director esportiu del club és Òscar Gallego.
Bueno, s'hi ha parlat, hi ha algun nom, però encara no hi ha res definit, no? O sigui, aviam, tenim un equip que no té cap problema per mantenir-se a la categoria perquè els tres jugadors són bons jugadors per la categoria.
I en futbol, el Besalú seguirà un any més a segona catalana. El conjunt besaluenc ja s'ha assegurat la permanència a falta d'una jornada pel final de la segona i definitiva fase. Ha aconseguit 3 victòries i 2 empats en els 5 partits disputats. L'entrenador de l'equip és Manel Puigvert.
La veritat és que una lligueta amb 4 equips és molt curta i no tens marge d'error, i està clar, doncs, que realment nosaltres l'hem tret molt bé, l'equip ha estat molt enter.
És hora d'obrir el focus. Repassem el més destacat en l'àmbit nacional i internacional. I comencem per la capital de l'estat, on Pedro Sánchez i Margarita Robles, també espiats en Pegasus, segons la Moncloa. A casa nostra, el govern acusa la Moncloa de tenir una doble vara de mesurar a l'espionatge de Pegasus. Seguint amb l'escàndol d'espionatge, Quim Torra i Josep Costa demandaran Sánchez per l'espionatge en Pegasus. Carles Puigdemont no repetirà com a president de Junts per Catalunya i dona via lliure al tàndem Borràs-Turull. En successos, condemnen a un any d'internament 5 menors per violar una noia de 14 anys a Palma. Descobreixen què es viu de camí cap a la morgue enmig del caos per la Covid a Xangai. I un nou model d'esquelet femení en 3D per millorar els diagnòstics de les dones.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui en l'apartat meteorològic, el mes de maig ha arrencat amb un temps insegur amb alguns ruixats que apareixen durant el matí, que sobretot cauen a la tarda. Realment som dins un mes de contrastos, de temps amb aparició de ruixats amb força freqüència, tal com mostren la tradició popular a través de les dites i els refrans meteorològics. Serà passat el migdia d'avui quan els ruixats reapareixeran a tot el Pirineu, al Prepirineu i avançaran cap a Ponent amb intensitat moderada, mentre que els ruixats que cauran cap al prelitoral i a la resta de Catalunya seran majoritàriament febles. Durant la tarda el cel quedarà variable al litoral, però amb uns núvols que seran una mica amenaçadors. Si bé de bon matí la temperatura no ha estat tan alta com la del dilluns, on algunes mínimes han superat els 15 graus de fred, no en farà. Només a alta muntanya les temperatures hauran baixat dels 4 graus. En canvi, cap al migdia, les temperatures diurnes pujaran entre 2 i 6 graus a tot Catalunya. En els pròxims dies, temps clàssic de maig amb precipitacions cada dia, sobretot concentrades al Pirineu. Potser divendres serà el dia més tranquil de la setmana.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Moment d'obrir la carpeta d'aquest dimarts 3 de maig, on comencem amb la construcció de l'espai cràter d'Olot, que puja gairebé a 6 milions d'euros. Aquesta és la xifra final de les despeses que s'han executat des del 2015 fins al 2022, on hi ha la compra de terrenys, l'obra i la urbanització de l'equipament. Dels 5,7 milions d'euros, l'Ajuntament n'ha pagat gairebé 2, el que representa un 34% de la inversió. L'Ajuntament d'Olot ha rebut més d'un milió i mig d'euros de la Diputació de Girona i al voltant de 2 milions procedents d'Europa. Pau Masó.
El cost de l'espai cràter ha estat un dels principals debats que ha envoltat el nou centre d'interpretació dels volcans. Amb la seva inauguració es posa punt i final a anys de polèmica a la ciutat i la comarca. Però quina ha estat la factura final de la construcció de l'espai cràter? Què ha pagat l'Ajuntament i quines subvencions ha rebut? A través dels pressupostos municipals dels últims anys, a Ràdio Olot, hem desgranat el preu final del nou centre d'interpretació dels volcans.
La compra dels terrenys.
La primera gran partida que l'Ajuntament va destinar a l'espai cràter va ser el 2015. Va ser la compra del terreny de Mas Pomer, on avui en dia hi ha el nou centre d'interpretació. El consistori va comprar el solar d'unes 3 hectàrees per un cost de 450.000 euros. Aquesta compra es va completar 4 anys després amb un altre d'un terreny complementari ubicat a la cantonada del carrer Pintor Diumenge. Es tractava de 157 metres quadrats que van costar 65.700 euros.
Les despeses de la construcció.
No va ser fins al 2020 quan els pressupostos de l'Ajuntament van començar a reflectir les despeses d'obra de l'espai cràter. Des de llavors fins ara han estat 3 anys seguits amb diferents partides destinades a l'equipament. L'obra en si ha costat 3 milions, als quals s'hi suma el milió dedicat a l'espai museístic i els més de 600.000 euros de l'urbanització de l'entorn. En els pressupostos dels últims 3 anys també hi apareixen partides relacionades amb les retribucions laborals de l'espai cràter, gairebé 200.000 euros, i altres partides com les assegurances socials, 61.400 euros, la comunicació i màrqueting, 74.000 euros, la senyalística, 20.500 euros, o una partida de 100.000 euros per a possibles desviacions pressupostàries.
Les subvencions.
Els principals ingressos per finançar l'espai cràter han estat les subvencions que s'han rebut des de les administracions gironines, catalanes i europees. En total s'han rebut 3,8 milions d'euros, que representen el 66% de la inversió. La Diputació de Girona hi ha aportat un milió i mig. A Europa, a través dels ajuts FEDER, un total de 1,7 milions i la Generalitat 500.000 euros.
Què hi ha posat l'Ajuntament?
Amb les subvencions rebudes, el consistori olotí s'ha fet càrrec del 34% de la inversió, és a dir, hi ha hagut de destinar gairebé 2 milions d'euros. El consistori també s'haurà de fer càrrec del funcionament diari de l'equipament, que es calcula que rondarà els 130.000 euros anuals en els primers 3 anys. L'espai cràter d'Olot ha estat una de les inversions i projectes més importants dels últims anys a la ciutat. La inversió del Centre d'Interpretació dels Volcans ha superat el Firal, l'última gran obra de la ciutat, que va costar més de 4 milions d'euros, i també s'espera que superi la piscina coberta, que es calcula que pot costar 3 milions d'euros.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
I seguim amb més temes. La reforma del centre cívic de Ridaura queda aturada per l'augment del preu de l'obra. L'empresa que se n'havia de fer càrrec ja ha acabat renunciant a causa de l'augment de preus de les matèries primeres. El consistori ja està parlant amb altres empreses i intentarà evitar que s'hagi de tornar a obrir el concurs de licitació. Amb tot plegat, l'Ajuntament veu impossible poder dur a terme la reforma aquest 2022.
Els retards que ja acumulava la reforma del centre cívic de Ridaura ara s'hi afegeix un entrebanc més. S'esperava que el 2021 es posés fil a l'agulla a la millora de l'equipament, però un nou impediment farà que tampoc es comenci a treballar aquest 2022. L'empresa que havia de fer l'obra ha renunciat a ella. L'augment dels costos derivat de la crisi dels preus ha provocat que la companyia decidís fer marxa enrere dins del període legal que tenia per fer-ho. Ho explica l'alcalde de Ridaura, Agustí Llop, en declaracions a Ràdio Lot.
Malauradament, anem una mica més lents del que ens hagués agradat, perquè sí que està licitat i es va otorgar a l'empresa guanyadora de la licitació, i aquesta empresa, abans d'ahir, si no recordo malament la data, va renunciar a l'execució de l'obra, degut als increments de costos de la situació actual que tots patim. Per tant, ara estem parlant amb la següent empresa licitadora, aviam si logrem arribar a bon port i poder-ho tirar endavant.
Ara l'Ajuntament està negociant amb la segona empresa que va guanyar el concurs públic de les obres. Si aquesta diu que no, encara hi haurà una tercera empresa. El que vol el consistori és evitar haver de tornar a obrir la licitació.
Es van presentar tres empreses, per tant, la que va guanyar ha renunciat, les altres dues encara poden optar a realitzar-ho. Totes dues, en principi, no mostren la seva voluntat a renunciar a l'obra. Per tant, estem intentant negociar a veure si podem tirar-ho endavant el més aviat possible. Intentem que la parada de les obres sigui el més breu possible i no tinguem que tornar a anar a licitació, cosa que ens enrediria segur uns 3 mesos.
El que també s'està mirant és el pressupost de l'obra. Fins ara rondava els 600.000 euros i es pagaven a parts iguals entre la Diputació, la Generalitat, l'Ajuntament i RCR Arquitectes. La nova situació i l'augment de preus han fet que s'hagi de tornar a mirar, tot i que el consistori es mostra optimista. Això sí, veuen difícil que amb aquest nou entrebanc la reforma del centre cívic de Ridaura pugui arribar aquest 2022, tal com es preveia a principi d'any, ja que els terminis de l'obra ronden els 10 mesos de durada.
Tornem a la capital de la Garrotxa. Olot crearà 2 parcs infantils nous. Estaran ubicats a l'Hostal del Sol i al barri de les Fonts. El consistori també preveu actualitzar el Parc de les Mores i el de la plaça Picasso de Sant Roc. Per fer-ho es doblarà la inversió que l'Ajuntament destina als parcs infantils de la ciutat, també per potenciar el manteniment de les 46 zones de joc que té la capital garrotxina.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Les necessitats i peticions han portat a l'Ajuntament d'Olot a projectar 2 noves àrees de joc infantil a la ciutat. Després de la creació del Parc del Firal Petit i el de la zona de la Faja, ara el regidor de Via Pública ha explicat que preveuen impulsar-ne 2 més, un a l'Hostal del Sol i un altre a la part alta del barri de les Fonts.
Estem treballant amb la definició d'una nova àrea de jocs a la zona de l'Hostal del Sol o la renovació també de tota l'àrea de jocs de la plaça Picasso al barri de Sant Roc, o altres que ja tenim definides i que esperem poder desenvolupar durant les pròximes setmanes i mesos, com és una reclamació que ja ens va arribar l'any passat de que es pogués disposar d'una àrea de jocs, una àrea de jocs infantils a la zona del carrer Xaloc, a la zona de la Falda de Batet, i aquest ja el tenim definit i esperem això, en els pròxims mesos, les pròximes setmanes, poder iniciar els tràmits per poder començar la primera fase que ja ens permetria tenir una nova àrea de jocs en aquesta zona, que és una zona molt familiar i, per tant, començar a haver-hi aquesta necessitat i segurament doncs, ja la podrem atendre ben aviat.
A més dels 2 parcs nous que preveu l'Ajuntament, també hi ha previstes actuacions d'actualització al Parc de les Mores i al de la plaça Picasso de Sant Roc. Segons Cellabona, els nous parcs seguiran una línia inclusiva amb elements que permetin diferents maneres de jugar i potencien la imaginació. El regidor de Via Pública també explica que per dur a terme les noves actuacions i millorar el manteniment dels parcs infantils es doblarà la inversió.
Vam identificar amb la revisió que anem fent dels tècnics també la col·laboració ciutadana i el que vam detectar és que necessitàvem fer un esforç més gran del que havíem fet aquests últims anys. I, per tant, el que s'ha decidit és més que doblar. Fins ara hi havia uns 20.000 euros, que eren els recursos que hi havia establerts ja en pressupost per poder dedicar a aquestes actuacions, i ara aquest pressupost ha passat a 50.000. Per tant, el que esperem és poder atendre moltes més àrees de jocs, poder actuar de manera molt més ràpida.
Actualment a Olot hi ha un total de 46 parcs infantils i d'esports i salut ubicats a pràcticament tots els barris de la ciutat. Abans de repassar el més destacat de la demarcació de Girona, a casa nostra, una baralla amb navalles acaba amb 3 ferits lleus a la Festa Major de Montagut. Els fets es van produir cap a les 3 de la matinada de dissabte. 2 dels ferits van ser traslladats amb ambulància a l'Hospital d'Olot i un tercer hi va arribar pel seu propi peu. Segons han confirmat fonts de l'hospital a Ràdio Olot, almenys un dels ferits va rebre una ganivetada. Segons els Mossos, els atacants formaven part d'un grup d'una vintena de joves que van assistir a la festa armats i, diuen, buscant problemes amb la gent.
Segons han explicat els Mossos d'Esquadra a Ràdio Olot, al voltant de les 3 de la matinada de divendres a dissabte, l'organització de la Festa Major va trucar a la policia demanant la seva presència. Un grup de joves de fins a 20 persones, segons testimonis, estaven buscant i provocant problemes. Fins i tot algun membre d'aquest grup va robar diners de la caixa que tenia l'organització a la barra de bar de dins del casal de Montagut, on se celebraven concerts. Finalment hi va haver una baralla a l'exterior del recinte que va acabar amb diversos ferits. Segons testimonis, el grup anava armat amb navalles. De fet, almenys un dels 3 ferits que va acabar a l'hospital va ser atacat amb algun element punxant. El SEM va traslladar 2 dels ferits a l'Hospital Garrotxí i el tercer va arribar pel seu propi peu. Les 3 persones ateses eren homes de 23, 30 i 34 anys. El Servei d'Emergències Mèdiques va mobilitzar una unitat al voltant de 3:45 de la matinada. Es dona el cas que quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc dels fets, la situació ja s'havia normalitzat i no van haver de fer cap intervenció. De moment tampoc s'ha presentat cap denúncia. Aquest cap de setmana, Montagut celebrava la seva Festa Major amb 2 nits de concerts i 4 dies de festa amb tota mena d'actes i activitats familiars i lúdiques. Durant les nits de divendres i dissabte, milers de persones van assistir als concerts de la Masovera Barbuda, Miquel Lonroig o Làgrimes de Sangre, que, a part d'aquest incident, es van desenvolupar amb total normalitat.
Moment de repassar el més destacat de l'actualitat a la demarcació de Girona. El propietari del macroprostíbul Paradise de la Jonquera a l'Alt Empordà ha negat haver rebut amenaces durant el judici que ha arrencat aquest dilluns a l'Audiència de Girona pels atacs amb explosius del 2012. L'amo del local, José Moreno, ha assegurat que tampoc tenia deutes i ha atribuït als atemptats enveges de la competència. El propietari del Paradise ha assegurat que porta els seus negocis de manera professional i que no ha tocat els nassos a ningú.
El único motivo, digamos que siempre he pensado a veces, es que haya sido la competencia, sí, porque desgraciadamente el dinero es muy malo y cuando llego a un sitio, empiezo, vuelvo a insistirle, trabajo profesionalmente, no metiéndome con nadie, ni tocándole la nariz a nadie, sino que doy un servicio, creo, al mismo precio que los demás, pero un poquito más profesionalmente. Entonces, poco a poco, pues te vas haciendo con la clientela.
Per la sala de vistes també han desfilat diversos testimonis, sobretot el personal de seguretat, que han explicat què van veure aquell desembre. El judici pels atacs asseu 7 acusats a la banqueta, per a qui el fiscal demana penes de fins a 24 anys i mig de presó. L'Hospital de Campdevànol, el centre de referència al Ripollès, ha suspès les visites de familiars a la planta 2 per un brot de coronavirus. Actualment hi ha 11 pacients i un treballador que han donat positiu i la mesura s'allargarà durant una setmana. En aquesta planta hi ha malalts amb diferents patologies, com ara fractures de fèmur o problemes digestius i respiratoris. El director gerent del centre, Joan Graner, ho atribueix al relaxament de les mesures que, segons ell, ha afectat molt a la comarca.
La situació epidemiològica de tota la comarca, de tota Catalunya, i en especial la comarca del Ripollès, que és, això és la que tenim més a prop, està molt malament. Llavors la gent ja va sense mascareta i aquelles mesures de protecció que havien, pues, la gent s'ha relaxat i llavors la gent s'infecta.
A mitjans de setmana faran un nou test a tots els ingressats de la planta i els treballadors per comprovar si el brot ja va a la baixa. una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes de l'Institut de Cassà de la Selva per denunciar assetjament escolar al centre educatiu. Pares, alumnes i exalumnes del centre han assegurat que fa anys que pateixen aquest tipus de situacions i han apuntat directament al professorat i la direcció, a qui acusen de no fer res per aturar-ho. El detonant ha estat el cas del padrastre d'un alumne que divendres va colpejar el director. La mare de la nena, Jessica Zacarias, assegura que la seva parella va actuar en calent perquè el director se'n va riure quan li va demanar explicacions per la situació que diu pateix la seva filla.
Habemos con las tutoras correspondientes, tanto la de primero de ESO como la de segundo. El problema es que este curso ella no ha sufrido bullying. El problema es que ha sufrido humillación de los profesores, que es diferente. Este curso el problema ha sido con los profesores, no con los alumnos. Que yo creo que es peor, porque un adulto tiene la capacidad mental de pensar cómo actuar y cómo decir las cosas. Tú no puedes decirle a una niña delante de 30 niños que está mal de la cabeza. Eso no lo puede hacer.
Aquesta, però, no és la primera vegada que denuncia uns fets similars. De fet, diu que l'any passat va posar-ho en coneixement d'inspecció després que la menor també intentés suïcidar-se.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Moment dels esports. Avui fem el resum de la temporada del tenis taula Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que el Club Olotí ha tancat la temporada amb un balanç positiu. Els equips de lligues estatals han mantingut la categoria primera, segona i tercera. Per contra, l'equip de Divisió d'Honor va caure les primeres de canvi per optar a l'ascens a Superdivisió. Amb la temporada ja finalitzada, des del club ja pensen en la pròxima, on esperen repetir els bons resultats i incorporar algun nou jugador al primer equip per aspirar a l'ascens a la màxima categoria. Temporada notable dels equips del Club Tenis Taula Olot. Aquest cap de setmana van tancar la temporada amb la permanència de l'equip de tercera estatal després de superar la fase per mantenir-se amb una victòria davant el Vilablareix. Tant a l'anada com a la tornada, els olotins van guanyar per 1-5 a terres gironines i a casa van sentenciar-ho amb un 5-1 que els va donar la permanència definitiva. El Club Tenis Taula Olot volia evitar caure en una fase on només se salvava un dels 5 equips que la disputava. El director esportiu del club és Òscar Gallego en declaracions a Ràdio Olot.
Ha sigut una miqueta més fàcil de l'esperat perquè bueno, es van contra Vilablareix, ells podien alinear doncs, diferents jugadors, però al final han fet uns equips que no han sigut, penso jo, els més forts possibles i això ens ha ajudat una mica a treure ja el partit d'anada, un 5-1 a favor nostre, on només vam cedir 3-11, per tant la diferència, sent aquest tipus d'eliminatòria, la diferència era molt gran perquè havíem de perdre pràcticament a casa 6-0, per tant ho teníem molt fet i aquí vam tornar a guanyar 5-1. Bueno, l'eliminatòria va anar força bé, però estàvem una mica al límit amb aquest equip perquè si perdíem aquí després ja havíem d'anar a una fase de permanència on jugaven 5 equips i només se'n salvava un, no? I és el que volíem evitar.
Pel que fa a la resta d'equips del club, el de primera també ha mantingut la categoria i el de segona ha fet una gran campanya quedant segon. Si el Club Tenis Taula Olot no arriba a tenir ja un equip a primera estatal, podrien haver assolit l'ascens, però no ha fet falta. Ja fa setmanes que vam conèixer que l'equip de Divisió d'Honor va caure la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Superdivisió. De cara a la temporada vinent, Gallego explica que estan treballant per reforçar la plantilla del primer equip.
Bueno, s'hi ha parlat, hi ha algun nom, però encara no hi ha res definit, no? O sigui, aviam, tenim un equip que no té cap problema per mantenir-se a la categoria perquè els tres jugadors bueno, són bons jugadors per la categoria i cadascú amb el seu rol, òbviament, però bueno, és un equip per anar, entre comentes, sobrat per mantenir-se, no? Però si volem aspirar a anar a una fase d'ascens i anar amb garanties, perquè amb aquest equip sí que hi podem anar, sí que podem aspirar a anar-hi, l'any passat hi vam anar, i aquest any ens hem quedat a prop.
Ara el club i la direcció esportiva s'asseuran en les pròximes setmanes per parlar del futur dels equips i si s'incorporen nous jugadors, mantenint el gran bloc de la darrera temporada. I també en la pàgina esportiva, el Besalú continuarà un any més a segona catalana. A falta de dues jornades, el conjunt ja ha certificat la permanència. Ha sumat en els 5 partits de la fase de permanència amb un balanç de 3 victòries i 2 empats. L'últim davant el Roses amb un gol al temps afegit. En l'any del centenari del club, el primer equip entrenat per Manel Puigvert ja ha assolit l'objectiu principal de la temporada i ja pensa en la pròxima, on vol optar a millorar la d'aquest any. Feina feta pel Besalú, que seguirà un any més a segona catalana. El conjunt verd i blanc s'ha salvat a falta d'una jornada pel final de la fase de permanència. Una salvació que s'ha aconseguit a base de regularitat amb un balanç de 3 victòries i 2 empats en les 5 jornades. Precisament l'últim partit va ser on els garrotxins van veure la derrota de més a prop, ja que fins l'afegit no van empatar davant els Roses. Un punt que va donar al Besalú la salvació matemàtica un any més a la categoria. L'entrenador de l'equip és Manel Puigvert.
La veritat és que una lligueta amb 4 equips és molt curta i no tens marge d'error, i està clar, doncs, que realment nosaltres l'hem tret molt bé. L'equip ha estat molt enter, hem jugat molt serios, en un bloc defensiu doncs molt ben posat, i llavors ofensivament hem portat moltes coses bones, i al final doncs també doncs la sort també et pot acompanyar una miqueta en aquest aspecte, no? Necessites una mica de tot, i al final doncs el gruix de tot això doncs ha fet doncs que realment estiguem salvats ja ara.
Una temporada dels de Puigvert que va començar amb la 9a posició a la fase regular de segona catalana. Com que no van quedar dels 3 primers, els besaluencs han hagut de lluitar per salvar-se en un grup juntament amb el Cassà, Palafrugell i Roses. Amb la salvació a la butxaca, el Besalú ja pensa en la pròxima temporada, on espera millorar els números i poder optar a objectius més grans. Aquest diumenge, 6:15 de la tarda, tancarà el curs 21-22 al camp del Palafrugell.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu d'avui, dimarts, que acabin de passar un molt bon dia i seguim connectats a través de radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.